un no rotund a la pena de mort. Bon vespre, amics. Això és el Crepuscle encén estels. Avui, un programa monogràfic. I és que la setmana passada, el nostre subdirector, Tomé Borell, va enregistrar una conversa amb una de les persones més activistes en quant al no a la pena de mort arreu del món. Assumpta Vivó. Aquesta entrevista la vos oferirem avui editada. Editada vol dir que hem afegit músiques, totes elles relacionades amb el, diguem, amb el no rotund de la pena de mort. Músiques, cançons, que tenen que veure en el clam unànim que hauria de tenir tot el món en contra d'aquesta pena, de la pena de mort. Per tant, avui un monogràfic, Assumpta Vivó, que diu coses molt interessants, però, a més, il·lustrades aquestes frases seves amb música, cançons, que tenen aquest esperit de reivindicació cap a anar en contra de la pena més greu que pot emetre un tribunal arreu del món. Hi ha molt d'indrets del món, molt de països, que tenen encara dins la seva constitució, dins la seva, diguem, penalització, la pena de mort. Tristament, encara n'hi ha molts. Per tant, començam ara aquesta entrevista amb Assumpta Vivó. In the deep forest, the blood and tears were stored. All I could feel was the drugs and the shotgun. My fear up inside of me, like a dead man talking. Neath the summer sky, my eyes went black. Sister, I won't ask for forgiveness. My sins are all I have. Tonight the clouds above my prison, they move slowly across the sky. There's a new day dawning, my dreams are fulfilled.
Bon vespre. Avui comptem amb la participació d'Assumpta Vivó en aquest espai de l'Hora dels Selenites, del Crepuscle encén estels. Som aquí en el Caixa Fòrum i primer de tot li agraïm la seva disponibilitat per a aquesta entrevista. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bé, primer per als nostres oients, potser una pregunta seria com va néixer i què és la Comissió Internacional contra la Pena de Mort?
Va néixer en el 2009, la idea. Hi havia ja bastant d'actors que feien feina a l'abolició de la pena de mort. Hi havia, per exemple, estats membres que a través de les seves relacions bilaterals feien feina per abolir la pena de mort. Hi havia ONGs, també hi havia organitzacions internacionals com Nacions Unides, la Unió Europea i el Consell d'Europa, però se va pensar que se necessitava un grup de persones eminentes que havien estat en el passat, per exemple, primer ministres, ministres d'Assumptes Exteriors, ministres de Justícia, etc., que ells havien tingut contactes a distintos països en el món on encara tenen la pena de mort i que podien intervenir d'una forma confidencial. Això va ser la idea i en aquest llavors jo feia feina per a Amnistia Internacional a Londres i me van comentar que el govern espanyol tenia aquesta idea, vam que podíem fer, si seria bo o no, i me van demanar abans si els podia ajudar, perquè jo a Amnistia feia feina ja a l'abolició de la pena de mort. I va ser quan vaig venir a Madrid a fer feina en el Ministeri d'Assumptes Exteriors com a experta per ajudar a crear aquesta comissió internacional que vam lançar a octubre del 2010. I és bàsicament això.
La secretaria d'aquesta entitat té la seu a Ginebra, no? I té, però clar, per a la gent de carrer, quan pensa Ginebra, pensa relació amb l'ONU, amb l'Organització de Nacions Unides, però no té relació amb aquest organisme, sinó com altres que es troben a Ginebra, supòs, tenen un caire internacional, això sí, però en realitat té un grup de suport d'uns 20 països.
Sí, la Comissió Internacional va néixer a Espanya, després en el 2011 ens van traslladar a Ginebra, vam estar 3 anys a Ginebra, perquè Ginebra és la ciutat dels drets humans, però nosaltres va néixer com una iniciativa del govern espanyol. I després de 3 anys a Ginebra necessitaven tenir uns estatutos, una base jurídica, i el govern espanyol ens va dir que ens podia apoyar. Van tornar a Madrid i fa 4 anys que estem a Madrid, fem feina des de Madrid. I sí, la comissió va néixer com una idea d'una organització híbrida, és a dir, té aquests membres, que són els ministres, els antics presidents, etc., que representen la comissió, però estan apoyats per 22 països. 20 països que són membres i 2 que són observadors. I els països són països de tot el món. Tens, per exemple, Argentina, tens Mèxic, tens Mongòlia, tens, per exemple, Turquia, etc. I és el que fan aquests països, es mos donen apoi quan un anà de missió. Per exemple, ara nosaltres el mes que ve, aquest mes estarem a Bèlgica. A Bèlgica hi ha el 7è Congrés Mundial contra la Pena de Mort. És un congrés que està organitzat per una ONG que se diu Ensemble contra la Pena de Mort i està apoyat per la Unió Europea i per Bèlgica. I reuneix més de 1.500 persones que parlen sobre l'abolició de la pena de mort. I Bèlgica és un dels països del grup d'apoi. Llavors Bèlgica ens ajuda a organitzar totes les reunions que tenim que fer quan estem allà. Això és l'utilitat del grup d'apoi.
I quan deim aquests països, per tant, jo suposo que té que veure també amb la finançació. Quin finançament té una organització com aquesta?
Nosaltres, sí, la finançació ve dels estats membres, tenim un pressupost molt petitó. Bàsicament el pressupost és per fer emissions i per cobrir el salari, però sí, els diners ve dels estats membres.
Misma vendrá al hogar del hombre. La tierra común de todos. La tierra inigualable. Vendrá el árbol que no pudo vender el contratista. Las hojas que no cayeron en otoño y nadie las pisó. También las que cayeron.
Vendrán la tierra roja y la amarilla.
Los álamos.
El tilo.
Las acacias. El almendro empapado de blancura.
Las semillas que nunca conocieron el estío. Las que gritaron al aire haciéndose pedazos.
Se acercará la bruma que envuelve los nogales. Y el polvo que se abraza a los entristecidos miembros del olivo.
Vendrá el mar, con la misma dulzura con que viene a la playa, con la misma insistencia con que rompe su blanco corazón en los acantilados.
Todos vendrán, los insectos, las aves, los fósiles, la oruga.
Vendrá la araña flotando y el ánade y los cuervos.
Vendrán los escarabajos en doble formación, como terribles guerreros de un fantástico ejército.
Vendrán los girasoles a cuestas con su luz, con el sol de la tarde.
Y la amapola, reina, con sus dobles vasallos de trigo y de cizaña.
Los cantos que rodaron y los que inamovibles miran a la luna.
Vendrá también la luna en representación de todo el universo.
Vendrá el grano de polen y el apesadumbrado y lento paquidermo.
La cigüeña sin mito, con sus alas inmensas, redentoras.
Vendrá la flor que no catalogaron en los libros y la piedra que no dejó acercarse al alquimista.
Vendrán los iceberg a frío descubierto.
Los insignificantes dípteros.
La orca.
El gavilán.
Vendrán enracimados los juncos, los tallos de canela.
Autoenamorándose al sol, vendrán las lagartijas, todos los reptiles.
Vendrán los dromedarios y en sus jorobas lobos de Siberia. Iguanas, diminutos roedores, seres de todas las islas del mundo.
Vendrán la esfinge y los toros de la Mesopotamia, alados, vigilantes.
Se acercarán los lotos de las vírgenes hindúes y el árbol de la ciencia.
Los molinos de viento, convertidos en flores gigantescas.
Vendrán todos, aunque yo no los nombre, aunque no los recuerde mi memoria, como los ama mi corazón. Sé que vendrán, sin que nadie los llame, sin que nadie reclame su presencia. Irán atravesando las puertas, los arcos que anteceden a las impresionantes salas mortuorias. En silencio, sin que aturda el torrente, sin que griten el pato o la corneja. Vendrán y mirarán el rostro engalanado con cal, con sueño blanco. Siento que vendrán. Vendrán y cerrarán los ojos al cadáver, al asesino muerto, al hombre, al último de todos, al más grande y magnífico ejemplo del olvido.
Les persones que han format part, o no sé si formen part ara d'aquest grup de persones que li donen suport, que hi treballen, diguem, veig Federico Mayor Zaragoza, per tant un exdirector general de la UNESCO, Julio Amato, gent també als Estats Units, un governador, Bill Richardson, expresidents, exministres, per tant gent que ha tingut molt de pes, però actualment tenen pes en el concert internacional. Vull dir, aquests països que potser són més reticents a eliminar la pena de mort, escolten en aquests experts, en aquestes persones que ho han estat tot o quasi tot, i ara els escolten realment.
Sí, com hem dit antes, la peculiaritat de la comissió que és diferent, per exemple, a les ONGs, és tenir aquesta gent d'alt nivell. Ens complementem, per exemple, el treball que se fa de camp a països com Corea del Sur, com Surinam, com Xina, etc. És un treball de non-trust, de les ONGs, dels estats membres, etc. Però Els nostres membres ells tenen moltes connexions per ser qui han estat, perquè han estat antics ministres de justícia, han estat antics ministres d'assumptes exteriors, han fet feina a Nacions Unides. Per exemple, la nostra presidenta de la comissió és la senyora Navi Pillay. Ella era la antigua alta comissària de Nacions Unides, també era antigua membre jutge del Tribunal Internacional Penal i advocada de Nelson Mandela. Quan altres ens van anar de missió a Corea del Sur, novembre de l'any passat i abril del 2018, van tenir molt de contactes gràcies a ella, perquè quan ella era alta comissària de drets humans, la qui és ara la ministra d'Assumptes Exteriors de Corea, era la diputada, la qui feia feina amb la senyora Navi Pillay. Llavors tots aquests contactes ajuden. També, per exemple, quan va anar a Surinam, Surinam és un país del Caribe que en el 2013 ens va contactar i ens va dir que necessitava ajuda per veure quins eren els passos que podíem fer per abolir la pena de mort. I nosaltres li van dir que podíem enviar una missió amb membres de la nostra comissió. Llavors van enviar al principi la que era l'antiga presidenta de Suïssa, la senyora Ruth Dreyfus, que és coneguda en el món dels drets humans, i després van enviar una persona que se diu Marc Bossoit, que ve de Bèlgica, i que és la persona que en el món ha fet escrit un protocol per abolir la pena de mort. Van fer feina a Surinam i després de 2 anys el govern va decidir abolir la pena de mort. I quan va fer la declaració per abolir la pena de mort, ens va donar les gràcies, a més d'unes altres organitzacions, per dir que gràcies a la informació que nosaltres havíem donat, estar allà, fer feina amb ells, doncs havia ajudat a tomar la decisió per abolir la pena de mort.
Clar, perquè ara pensava en aquest cas de Surinam i en altres països, pot ser que els governs estiguin predisposats a prendre una decisió, però també han de tenir en compte l'opinió pública, probablement, perquè l'han estat probablement, diguem que alliçonant durant anys, durant generacions, de que la pena de mort és el millor, però clar, se'ls ha de donar una alternativa, no? S'ha de dir, bé, si no hi ha pena de mort, supos que organitzacions com aquesta plantegen en aquests informes què se pot fer, no?
Me demanes una pregunta superinteressant i és un tema que tenim de debat l'opinió pública antes de necessitar la segona pregunta. Nosaltres hem estat, per exemple, a Bielorússia 6 vegades. Bielorússia és l'únic país d'Europa que encara executa. L'any passat va executar 4 persones i el que és característic de Bielorússia és que les execucions són secretes. És a dir, les persones que estan sentenciades a pena de mort no saben quan seran executades. I una vegada que han estat executades, els familiars reben les notícies i normalment no se'ls diu on estan enterrades. Quan van començar a anar a Bielorússia fa 2 anys, les autoritats allà no volien rellar d'abolició. Ens deien que, o sigui, ells retenien la pena de mort. Per què? Perquè reiaven d'un referèndum que havien fet en els 96 i que era un referèndum de tota la Constitució, on hi havia una de les preguntes, que hi havia 5 preguntes, que era: ¿ustedes creen que tenemos que abolir o retener la pena de muerte? I en aquell moment un 80% de les de la gent va dir retenir la pena de mort. Però la pregunta no es deia que podies demanar i si hi ha una alternativa o no. Llavors, quan nosaltres vam començar a anar fa 2 anys, vam reiar amb ells i els van dir este referèndum és de hace un montón de anys. Les coses han canviat. Hi ha una tendència mundial per abolir la pena de mort. Hi ha hagut una incrementació de països que han abolit la pena de mort i s'estableix per les normes internacionals que el seu objectiu internacional és abolir la pena de mort. Llavors, sí, l'opinió pública és important, però al final el que ha de tomar la decisió és el govern. El que nosaltres tenim és que els membres de la comissió ells són líders. Tenim exemples de persones de la comissió que ells han abolit la pena de mort. Per exemple, el senyor Robert Badinter, ell és de França, era l'antic ministre de Justícia de França, que en 1981, a pesar que la opinió pública era un 60-65 a favor de retenir la pena de mort, ella va abolir. I l'experiència en tots els anys que han fet feina a l'abolició de la pena de mort és que una vegada que un país abolís la pena de mort no hi ha demostracions per al carrer per dir, per demanar que volen una altra vegada la pena de mort. Nosaltres demanam una abolició de la pena de mort. A les alternatives hi ha altres ONGs, els membres d'estats, etc., que ells parlen d'això. Això és el nostre mandat, promover l'abolició de la pena de mort.
Cantaba como cantan las piedras bajo el agua. Cantaba por la paz en la tierra y en las almas. Y le mataron el canto, pero su copla volaba. Mataron la muerte mientras su vida brotaba. De las 20 bocas rojas que le abrieron por la espalda. De su sangre derramada otra vida se levanta, y andan sus manos cortadas despertando las guitarras, porque no muere del todo el que vive por su patria, porque no muere del todo el que vive por su patria. Hasta no ver la mañana, no habrá terror que silencie la verdad de la palabra. Ni es de muerte tu silencio, la vida es canto, y cantabas igual que cantan las piedras rodando bajo del agua. Y los que rodando andamos llevando la copla en andas, defenderemos tu canto, compañero, que cantabas, cantabas la libertad y el pan de todos, cantabas, cantabas la libertad y el pan de todos, cantabas.
I aquestes organitzacions, abans han parlat de que havia treballat en el secretariat, era d'Amnistia Internacional, no?
Sí.
Amnistia Internacional i altres organitzacions. Quina feina, com se pot valorar la feina que fan aquestes organitzacions i quina relació mantenen amb vostres?
Pues mira, jo feia feina antes per Amnistia Internacional, vaig estar 9 anys en el programa de l'abolició de la pena de mort i vaig fer feina per crear una organització que fa feina a nosaltres, que es diu la Coalició Mundial contra la Pena de Mort. Té 122 organitzacions no governamentals, llavors hi ha una relació amb ells molt fluida. També vaig ajudar a crear una red asiàtica per a l'abolició de la pena de mort i també durant els anys que he fet feina a Amnistia i a la Comissió Internacional, pues, tenim relacions molt fluides amb la Unió Europea, que fa una feina magnífica en l'abolició de la pena de mort a tercers països, a Nacions Unides també, amb organismes com el Consell d'Europa, com l'Organització d'Amèrica, d'Estats Americans, etc. Llavors, com he dit en el principi, la nostra organització complementa la feina que fan els altres. Per exemple, Amnistia fa una feina d'investigació. Nosaltres emprem la informació d'Amnistia per el diàleg que tenim amb els tercers països. I després la Unió Europea, pues, coordinant, per exemple, si fem feina a un país, coordinant accions amb ells. Llavors és una forma de coordinar i complementar les accions de distints sectors en el món de l'abolició.
Clar, parlava d'informació, però realment hi ha països que no en donen gaire d'informació, parlàvem abans de Bielorússia o bé, el cas de Xina, no? Que probablement no sabem exactament quanta de gent mor. Xina, Iran, Aràbia Saudí, Iraq, Pakistan, són aquests països els que, clar, numèricament són els que més criden l'atenció quan surten en notícies, no? Hi ha possibilitats que algun dia aquests grans països també prenguin aquest camí d'abolir la pena de mort?
Pues, també molt interessant aquesta pregunta, perquè ratlles de Xina. Xina, des del 2000, el Tribunal Suprem ha canviat la forma en què s'estan revisant les sentències a pena de mort i ha disminuït el nombre de sentències a pena de mort. Jo, quan vaig començar a fer feina per Amnistia Internacional, les formes, la informació que teníem, que no era 100%, era que hi havia unes 10.000 o 11.000 execucions per any. Ara s'han baixat a 6.000. També el nombre de delits que duen a la pena de mort ha disminuït de 66 a 46 i també Xina va dir a les Nacions Unides fa uns anys que el seu objectiu final era abolir la pena de mort. Nosaltres també hem estat a Xina. Fa dos anys vaig acompanyar un dels membres de la comissió, Hans-Sophie Greff, i vam estar a una conferència superinteressant on hi havia jutges del Tribunal Suprem, hi havia fiscals, hi havia acadèmics, hi havia advocats, i van ratllar de com se restringia el nombre de delits que duen a la pena de mort. Aquest és un exemple. Després tens Iran. Iran ha fet un pas per restringir el nombre de delits que duen la pena de mort, perquè el que ha dit és que hi hauria la pena de mort per drogues. Realment ha acceptat que la pena de mort per drogues no té un efecte dissuasori. Llavors, esperam que el nombre de sentències a mort i d'execucions a Iran disminuï. Llavors, és una feina que fem a cada un dels països, a poc, però hi ha canvis.
És una feina a llarg plaç, no? A llarg termini, i confiant que això, bé, l'esperança de que arribi.
Ni les aus no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riure. No sé on ets, Margalida, però el cant sí que arriba, fent-lo com un vers. Crida el nom del teu amant, bandera negra. Pren-lo com un ves, crida el nom del teu amant, bandera negra al cor. Aquesta cançó mars i boscos. Que sigui el seu nom com l'ombra fidel que és nostra tot hora. No sé on ets, Margalida, però el cant, si t'arriba, pren-lo com un ves. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor.
Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Comença el cap de setmana amb el Som Divendres. Agenda cultural, música, mil·lènies, mojitos, cerveses, cuina, entrevistes, notícies... Cada setmana a Ona Mediterrània, de 6 a 7, Som Divendres, el programa que inaugura el cap de setmana.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Neix CinemaCat, una nova iniciativa de cinema en català a Mallorca. Cada dijous a les 8 de l'hora baixa al Cine Ciutat de Palma podràs gaudir de projeccions de pel·lícules en versió original en català o subtitulades al català.
Cel ponent posant colors.
Pots obtenir més informació visitant el seu web cinemacat.cat.
Vas de copes a visions.
Els divendres tu decideixes. Vine al Museu Es Baluart els divendres i posa preu a la teva entrada. Consulta totes les novetats del web d'Es Baluart o a través de les xarxes socials.
Si voleu escoltar rock and roll, pop, folk, country, punk, reggae, música experimental, new wave, música ambient, escolta Copinya de Volta Verda. Un repàs conscienciós i vertiginós a la música del segle XX. Cada dilluns, dijous, dimarts i dimecres, de 10 a 11 de la nit, a Ona Mediterrània.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
Seguim, amics, això és el Crepuscle en 100 estels. Hem sentit ja una estona, un fragment d'aquesta conversa que el nostre company i amic Tomé Borell va mantenir amb Assumpta Vivó, una magnífica persona, molt reivindicativa pel que fa a anar en contra de la pena de mort. Haurien d'abolir aquesta pena tan tremenda arreu del món. Encara queden molts països que la mantenen. Vos oferim ara la segona part d'aquesta entrevista, com dèiem, editada. Editada vol dir que hem afegit unes músiques, totes elles reivindicatives, a favor de la vida, en contra de la pena de mort. Per tant, a partir d'ara, la segona part d'aquesta conversa que Tomé Borell va mantenir amb Assumpta Vivó.
Normalment, des de la nostra posició occidental, consideram que són països bé, amb una, que, o que hi ha una dictadura, o que hi ha un règim difícilment catalogable de democràcia, encara que ells ho diguin. Però, clar, després tenim el cas dels Estats Units. I què se pot fer? Se poden fer actuacions per influir dins aquesta opinió pública o dins els polítics nord-americans d'alguns estats que tenen?
Estats Units és un cas únic, és un cas on tens que fer feina en cada un d'estats. Les estadístiques ens demostren que hi ha una disminució del nombre d'execucions i el nombre de sentències als Estats Units, però com he dit, és una cosa de cada un dels estats. A dia d'avui hi ha de 9 estats als Estats Units que han abolit la pena de mort i hi ha 8 estats que han executat en el 2017. Però, per exemple, des de 9 estats que han abolit la pena de mort, nosaltres tenim un dels nostres membres de la comissió, que tu has nombrat, és el senyor Bill Richardson. Ell, quan va ser nombrat governador en el 2009, va dir directament que ell estigui a favor de retenir la pena de mort. Però una de les primeres coses que fan quan és governador, te duen un llibre en què tu tens que firmar les sentències de mort de les persones, i quan li van dur el llibre, doncs va veure que tenia unes dubtes. Va començar a fer un projecte de xerrar amb diferent gent, amb diferents organitzacions, amb abogats, amb famílies de persones que han tingut, que estan sentenciades a penes de mort, amb societat civil, etc. I al final va decidir abolir la pena de mort, perquè hi havia dubtes. Llavors, la feina que fem nosaltres és estat per estat. L'any passat vam estar als Estats Units i gràcies al governador Bill Richardson vam organitzar per primera vegada en el món de història una reunió entre governadors d'Estats Units i fiscals per rellar, donar-los informació sobre la pena de mort. I eren bàsicament de països, d'estats retencionistes, i ens van dir que tota la informació que nosaltres els donava era molt interessant perquè ells no la tenien i que ho tenia que pensar. I això és part de la feina que fem nosaltres, de dialogar amb els països, de donar-los informació i també de dir-los que al final la qüestió d'abolir la pena de mort és una qüestió de lideratge, que és el governador que té que tomar aquesta decisió, tant d'establir una moratòria al principi, com ha estat a Washington DC, a Washington estat fa poc, com d'abolir-se.
Miren cómo nos hablan del paraíso. mataban a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando a su paloma. El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello. El quinto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando a sus palomas.
Darrerament, o que havien tingut una audiència del Sant Pare, no? Del Papa Francesc, i clar, parlam de negociar, o bé, més que negociar, influir en polítics, però també en líders espirituals, no? El que digui el Papa és important, sabem que aquesta trajectòria que hi ha, normalment els darrers papes són més aviat abolicionistes, supòs, però hi ha líders islàmics, per exemple, hi ha algun tipus de contacte, de diàleg?
En relació amb el papa, doncs, m'agradaria contar-vos un poc com va anar l'audiència. Nosaltres havíem tingut una audiència fa 3 anys ja amb el papa, en aquella llavors amb el nostre president de la comissió era don Federico Mayor Zaragoza, i durant aquella audiència el papa ens va donar una carta. Era la primera vegada que el papa posava una carta, el que era la posició del papa i la posició de la Iglesia Catòlica sobre l'abolició de la pena de mort. També ens va dir que volia estar en contacte amb nosaltres, de coordinar esforç per moure països per abolir la pena de mort. Hem estat en contacte amb el Vaticà i el 17 de desembre va tenir la segona audiència amb el papa. Aquesta vegada la nostra presidenta, la senyora Navi Pillay, era la jefa de la delegació i ens va donar una altra carta en què va ratllar dels canvis que ha fet en el catecismo l'any passat, agost. Per primera vegada en el catecismo el papa va dir que la pena de mort era inadmissible, era cruel, inhumana i degradant. I també per primera vegada va fer referència a el treball que farà la Iglesia Catòlica per abolir la pena de mort. Per nosaltres va ser molt gratificant perquè quan va fer el canvi en el catecismo va fer referència a la Comissió Internacional contra la pena de mort. I a més era un dia molt especial per al papa, el 17 de desembre, perquè era el seu cumpleaños. I li van dur des d'Espanya torrons i mantecados. I llavors se pregunta si tenim relació amb líders islàmics.
Clar, perquè hem parlat d'Iran, Aràbia Saudí, Iraq, Pakistan. Doncs
pues això és una algo que tenim pues, pendent. Aquestes religions realment raien de la misericòrdia, del perdó, i això és el fil on nosaltres podem tenir una possibilitat de parlar amb ells.
Ai, ara nunca vida. Ay, Albanum Cavilá, meu Federico García, capitán de poesía, morto de noite miznar, morto de noite miznar. O 19 de agosto
llego a Mortaviznar. Entro vestida de hialba, pero a hialba nunca virá. Entro vestida de hialba, pero a hialba nunca virá. A noite envolta en farrapos comezou a disparar. Relampos diante da hialba, pero a hialba nunca virá. Relampos diante da hialba, pero a hialba nunca virá. Levaron a Federico camiño do máis alá. Os galos ventan a hialba, pero a hialba nunca virá. Os galos ventan a hialba, pero a hialba nunca virá. Cerrollos de aceiro frío brilaron na escuridad. Mentiron luces de hialba, pero a hialba nunca virá. Mentiron luces de hialba, pero a hialba nunca virá. Longo túnel de silencio atravesó a cidad. Granada periu a hialba, pero a hialba nunca virá. Granada periu a hialba, pero a hialba nunca virá. Murallas de pedra e sombra contaron a libertad. O povo reclama a hialba, pero a hialba nunca virá. O povo reclama a hialba, pero a hialba nunca virá. Sangue de estrada e cuneta, pero a hialba nunca virá. Berros d'anguria e carraxe, pero a hialba nunca virá. Berros d'anguria e carraxe, pero a hialba nunca virá.
A hialba nunca virá, a hialba nunca virá. Meu Federico García, capitán de poesía, morto de noite en Biznar, morto de noite en Biznar. Dime que hay alba virá, dime que virá.
Hay alba nunca virá, meu Federico García, capitán de poesía, morto de noite en Biznar. Dime que hay alba virá,
dime que virá. Dime que hay alba virá, dime que virá.
Estan parlant amb una persona que va néixer a Menorca, que és ratlla menorquí, que és una advocada menorquina que ha treballat a distintes organitzacions, a distints organismes internacionals. Com s'arriba a això?
Pues sí, vaig néixer a Menorca, a Ciutadella, vaig estudiar dret a Barcelona i sempre he tingut la idea, amb la meva germana bessona, de fer algo internacional. Vam anar les dues a Anglaterra, vam estudiar un màster de relacions internacionals i després vam sol·licitar una feina a Ginebra, a la Comissió Internacional contra a la Comissió Internacional de Juristes, que fa una feina molt interessant. És un estudi de tots els abogats i jutges en el món on hi ha hagut denúncies perquè han estat han tingut problemes de gent que ha dit que seu que el seu treball no és, és difícil o amenaces, etc. Després d'això ens en van anar les dues a Londres i van fer feina per Baker & McKenzie, que és una firma d'advocats internacional, però sempre volíem fer alguna cosa de dret internacional i van començar a fer feina per Amnistia Internacional. Llavors d'Amnistia Internacional van passar al Parlament Europeu, van fer una passantia en el Parlament Europeu durant 6 mesos i després vaig començar a fer feina per la Comissió Internacional. I la veritat, tens que empenyar, tens que fer molta feina, però la veritat és una cosa molt gratificant.
I enhorabona per aquesta feina, per aquesta tasca tan, tan gratificant i sobretot que hi hagi molta sort en aquestes iniciatives i en aquesta feina que teniu molt de projectes per endavant i moltes iniciatives m'imagino que molt de flancs oberts, vull dir, molt de països en marxa. Aquesta reunió que parlava de Bèlgica, no? Que sigui alguna cosa que vegem llavors resultats, com més bons millor, seria una bona cosa. Moltes gràcies per estar amb el Crepuscle en Cent Estels en Bona Mediterrània, fins a una altra ocasió. Gràcies.
Si te dijera que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga.
Bye.
la nit dels estels. Tengueren por i no sortiren. Endomes aquell cel caia la pluja i un presagi d'amor banyava l'aire plorant de ràbia i dol. Hi ha un home condemnat a mort esperant el cop traïdor que ha de tancar els seus ulls, que seguirà en greu silenci els llavis a vist de la dor vers de la llibertat. Trescant les guarfos de les llargues hores, albades d'argent fugien dels teus dits. I ara el vent espandeix el teu crit, fe clamiment del fons del mar sona. En els barcans floreix el dol en mà, pedres i arrels criden bon cor.